I en el nostre cinema paradís, com cada divendres, per parlar de cine, hi tenim a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui t'haig de donar mèrits a tu, perquè avui has sigut tu que has proposat el tema.
De totes maneres, m'apica el nas que el teu cervellet també treballava cap a aquest costat.
Més o menys per aquí haguéssim anat, per aquí haguéssim anat.
Quan hi ha certes efemèrides que coincideixen, doncs val la, i que, bueno, també té la seva importància a l'hora de parlar de cinema, doncs normalment sempre els has proposat. I a vegades coincidíem amb el plan. Aquesta vegada, aquesta setmana és una d'elles.
Exacte. Aquesta setmana, penso que queda concretament
ahir,
se celebrava, avui sortien els mitjans de comunicació, el 75è aniversari del desembarcament a Normandia, un fet que va canviar la guerra, la Segona Guerra Mundial.
Exacte, va canviar el curs de la Guerra Mundial, sí senyor. Mm.
Un desembarcament que no estava esperat pels alemanys, perquè
es va fer una molt bona campanya de desviament de l'atenció, perquè no era el lloc més apropiat, però sí que el lloc més inesperat.
Mm-hmm. I el cine ja ha tingut relació, com no moltes pel·lícules, però algunes n'hi ha.
Aviam, el tema del desembarcament de Normandia en moltes pel·lícules el toca, però de lluny, perquè els personatges en el que surten segons quin tipus de cinema van participar d'alguna manera política o militar, però no en el propi desembarcament, sinó a través de lo que hem comentat, de que les maniobres de distracció i de engany als alemanys per fer-los creure una cosa que després era una altra, doncs ha sortit en moltes pel·lícules i sèries de televisió. Aquestes últimes pel·lícules que s'han fet sobre en Churchill, doncs es tocava aquest tema. Les pel·lícules que s'han fet sobre l'Eisenhower, una sèrie de que va protagonitzar Tom Selleck, que es deia Ike, doncs també tocava aquest tema, però clar, era a partir de seguir la vida d'aquest personatge. Que el tema del desembarcament fos crucial, no n'hi ha gaires, jo diria que dos, perquè la resta de pel·lícules que podríem citar i fos present, ja no hi ha tantes imatges del desembarcament, sinó que són conseqüència o prèvia del desembarcament. Mm-hmm. Bueno, hem agafat una sèrie de títols, quan ho hem estat comentant, doncs n'hi ha una que tothom té al cap.
Sí, i tant, i tant.
Que és el Salvar el soldat Ryan. Mm-hmm. Aquesta pel·lícula, doncs bé, es va estrenar el 98, va guanyar 5 Oscars i té un repartiment, doncs, amb un actor que és força col·laborador de les pel·lícules de Spielberg, com és Tom Hanks. Mm-hmm. Bé, aquesta pel·lícula passa per ser la que va retratar amb imatges el desembarcament de Normandia d'una manera més... fidel o no, no ho sé, però crua, segur que sí.
Sí.
Eh? Mm-hmm. Perquè realment ens creiem tot el que veiem, perquè és que aquella l'escena del desembarcament dura una barbaritat.
Sí, poder uns 20 minuts llargs.
Ben bons, perquè, esclar, si, jo no diria que s'hi recreï, però sí que ens vol demostrar la cruesa que duria ser, doncs, aquell desembarcament, que tot i per ser inesperat per part dels alemanys estaven força fortificats, i esclar, hi va haver-hi una bona massacre.
Sí. De fet, hi ha un reportatge que em penso que encara al YouTube es pot veure, de com va ser un documental d'aquests, de com filmat des de dins, de com va ser el desembarcament.
Evidentment.
I Déu-n'hi-do,
Ens hem oblidat dels documentals. Mm. Que, o sigui, documentals sobre el dia D i el desembarcament de Normandia, n'hi ha molts. Per tant, és un fet històric que ha estat molt recreat a través d'imatges, però moltes d'elles són documentals o, ja t'ho dic, pel·lícules que toquen el tema d'una manera col·lateral. Però bé, Salvar el soldat de Ryan podríem dir que és la pel·lícula icònica i que tots els que ens estan escoltant ben segur que recorden per l'impacte que va tenir en el seu moment. Però n'hi ha un anterior que va ser la primera gran superproducció sobre el desembarcament de Normandia, que es va titular El dia más largo. És una pel·lícula que en el seu moment, als anys 60, quan es va estrenar, doncs no hi havia gaires pel·lícules que fossin d'un metratge com el d'aquesta pel·lícula. Durava poc més de 3 hores. Ja, vull dir, ara estem acostumats a que vas a veure Els Vengadors i dura 3 hores, pel·lícules molt llarg, però llavors no era massa,
habitual.
I normalment en aquella època també eren pel·lícules bèl·liques les que s'apuntaven en aquestes llargues durades. I bèl·liques no necessàriament de la Segona Guerra Mundial. Allò que el vent s'endugué, els judicis de Nuremberg, són, llavors, bueno, ja recordaríem Ben-Hur, sí. Però si no són pas aquest tipus de superproduccions, El dia más largo va ser una pel·lícula molt explícita també del desembarcament de Normandia, i a més va tenir la particularitat de que va ser filmada des de 3 punts de vista diferents amb 3 directors. Mm-hmm. Evidentment el que anava davant era en Ken Anakin, però els altres 2 directors varen filmar les escenes des del punt de vista del personal civil i des del punt de vista dels alemanys. Es va fer un matxembrat i aquí tens El dia más largo. Mm-hmm. Clar, evidentment, El dia más largo, a quin dia fa referència? Doncs el dia D del desembarcament, o sigui, ahir fa 75 anys.
Mm-hmm. És curiós ara que dius això, perquè també avui al diari sortien una fotografia de veterans, gent que encara viu, que va participar al desembarcament.
Sí, ahir en les imatges que passava a la televisió dels actes que es varen fer allà a Normandia, que hi havia els ministres dels països implicats i tal, veies a la primera fila gent molt gran, sí. Carregats de condecoracions, sí. Clar, te podies imaginar que realment aquesta gent eren testimonis de primera mà del que va passar allà a Normandia.
Mm. Bé, i cada vegada en quedaran menys, malauradament.
Evidentment, esclar que sí.
Els 80 anys potser ja en quedaran menys.
75 anys, si comptem que tenien 18 anys quan van anar al desembarcament, doncs fem la suma. Esclar, no poden, no els hi poden quedar masses efemèrides per celebrar aquesta gent. Bé, també val a dir que anar a Normandia a visitar-ho en persona és una experiència també extraordinària. Vull dir que jo que ja hi he pogut anar, ara quan ho he vist en aquestes imatges que ens han passat, ja rememores el que has viscut en primera persona. Bueno, val a dir que aquestes dues pel·lícules tenien un repartiment extraordinari, eh? Vull dir que el que passa és que la tasca dels actors en aquestes pel·lícules on l'acció és el que predomina també passa una mica desapercebuda. Clar, nosaltres valorem la intervenció dels actors en pel·lícules de proximitat. Uh-huh. En canvi, aquestes pel·lícules d'acció, a vegades els actors passen una mica desapercebuts, però també tenen la seva importància. I, a més, val a dir el calvari que passaven per rodar les escenes, perquè no tot són efectes especials, flors i violes. I, en fi, El dia más largo poder és una pel·lícula que els que ens escolten ja no els hi sona tant, però, bé, hi havia John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton, o Sean Connery, que llavors, bueno, en aquella època començava a fer el James Bond, perquè el primer James Bond és de l'any 62, i el 62 també és l'any del dia més largo.
Déu-n'hi-do, quin elenc aquí, eh?
I bé, ara anem a veure pel·lícules que toquen el tema del desembarcament, però una mica col·lateral. I tenim Uno Rojo, División de Choque, pel·lícula de l'any 80, amb la particularitat de que el seu director, en Samuel Fuller, va ser un soldat que va participar en el desembarcament de Normandia.
Aquest ja sabia de què anava.
Exacte. Ell apareix a la pel·lícula com a corresponsal de guerra i en la pel·lícula doncs, hi ha també molts actors que van darrere del principal, que és Lee Marvin, que interpreta un sergent. Aquest escamot va desembarcar a Normandia i llavors es va dedicar a passejar-se per el front occidental de guerra. Curiositats, Mark Hamill el Luke Skywalker de Star Wars, compaginava el rodatge d'aquesta pel·lícula amb el rodatge de l'Imperi Contraataca, que es van, eren coetànies de rodatge. El Desafío de las Águilas, aquesta pel·lícula, és prèvia al desembarcament. O sigui, tot el que passa en la pel·lícula està fet de, és el rescat d'un general que han capturat els alemanys i que el tenen presoner en un castell en les muntanyes.
Sí, de... recordo aquesta pel·lícula. Ara que ho dius, ho recordo.
Doncs aquí, esclar, hi ha tot un muntatge perquè puguin accedir allà, però també han d'anar en compte perquè les seves accions no desvetllin la possibilitat de que el desembarcament de Normandia s'ha de fer. Per tant, no és explícit, però sí està molt present en la trama dels personatges que han de rescatar en aquest general.
Ells s'han de vestir d'alemanys, sí. per si recordo.
També. Exacte, per poder...
Per poder entrar i que treure...
Exacte, dalt. Aquell castell que està dalt amb el telefèric, han de pujar... Sí. Bueno, Clint Eastwood i Richard Burton són els dos actors que donen vida en aquests principals protagonistes. I llavors ja anem a Los Violentos de Kelly, pel·lícula que, doncs, amb toc d'humor, perquè la veritat és que n'hi ha molt d'humor a la pel·lícula, ens parla d'aquest... és un escamot, però que porten tancs. O sigui, els que porten tancs hi ha el cap del tanc, l'artiller... sí. Doncs aquests són uns escamots que, després de desembarcar a Normandia, volen passar-s'ho bé. No gaire batalla, però intentar nedar i guardar la roba. El repartiment ja estava molt, molt ben pensat, perquè teníem en Telly Savalas,
en Kojak,
ara tornava a dir, i en Clint Eastwood, que torna a aparèixer en aquesta pel·lícula, i en Donald Sutherland.
És el més bohèmio de tots, aquí, ara.
Exacte.
Que estava més llampat.
I quan es veuen obligats a intervenir en combat? Doncs quan se n'enteren que hi ha un botí extraordinari que poden rescatar i, evidentment, repartir-se. Doncs llavors es plantejaran si val la pena entrar en combat per arribar en aquest botí que està darrere de les línies enemigues. És una pel·lícula de l'any 70 i també toca aquest tema, encara que aquesta és després del desembarcament. O sigui, i sèries de aquesta sèrie de televisió sí que segur que molts l'hauran vist, que es diu Hermanos de Sangre. La mà de Spielberg i Tom Hanks es nota perquè ells eren els productors de la sèrie. Aquesta sèrie estava produïda per Steven Spielberg i Tom Hanks, sí, amb la qual el segell de la seva manera d'afrontar aquest fet, doncs també es nota en aquesta sèrie. Una sèrie de 10 capítols que està feta a partir de les memòries de tota una sèrie de personatges que van intervenir en la guerra i que alguns d'ells apareixen entrevistats al començament d'alguns episodis.
Sí, senyor. És veritat. Ara que ho diu, sí.
Per tant, això és una sèrie que, a més de ser bastant fidel a el que van viure aquesta gent, doncs també aporta testimonis de primera mà.
Ara, hem de dir, esclar, que els americans, com que van lluitar més amb l'apartat japonès, diguem, hi ha més pel·lícules dedicades a la lluita entre americana-japonesa que pas americana-alemanya, diríem, eh? Quasi.
Bé, perquè... La Guerra del Pacífic, sí, ha donat per moltes més pel·lícules
que pas l'enfrontament americà-alemany.
Sí, però la guerra europea n'hi ha donat moltes.
Sí, ha donat moltes. Però els americans potser en trobaríem més. Potser, diguem, enfrontament japonès-americà que americà-alemany.
Abans d'ahir van fer el puente sobre el riu Kwai.
Sí, la vaig estar mirant un tros. Sí,
exacte, és que, esclar, és una barbaritat, aquestes pel·lícules llargues que comencen a l'hora que te comencen, i jo ja no les començo a veure, sincerament, perquè m'hi enganxo tant que ja no me'n vaig a dormir. I això és, acaben massa tard.
No sé si ara, aprofitant aquesta efemèride, alguna pel·lícula d'aquestes potser la podrem veure en alguna televisió. És possible.
Però, bé, si teniu oportunitat de repescar-les, aquí és on teniu Salvar la soldada Ryan, El dia más largo, Un rojo, División de choque, El desafío de las águilas i Los violentos de Kelly.
Exacte, dues pel·lícules que traten sobre amb aquesta efemèride que es va celebrar ahir, bueno, i tota una sèrie d'actes que hi haurà també per aquests dies, i com deia, segurament alguna d'aquestes pel·lícules, alguna que altra cadena...
Aquest cap de setmana, si estem a la White, amb les cadenes que hi arriba bé, sí, segur que ens en passaran alguna.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Jordi, ens queden 5 minuts,
repassem les estrenes de la setmana, i bé, tenim una mica de tot, tenim comèdia, tenim terror, tenim francès, com sempre, tenim animació i ciència-ficció, o sigui que em sembla que aquesta setmana anem servits per tots costats. Anem per la comèdia espanyola, titulada Antes de la quema, una pel·lícula dirigida per Fernando Colomo, que barreja doncs, el món dels carnavals i xiricotes de Cádiz amb el món del tràfic de drogues. El protagonista és un personatge molt aficionat en aquest art de les xiricotes i del carnaval, que, doncs, degut a la feina que té, doncs, un traficant de drogues li proposarà un tracte que sembla que és força difícil de rebutjar. Més comèdia, però ara saltem l'Atlàntic i ens anem amb una comèdia que es diu Mejor que Nunca, que protagonitza Diane Keaton i que ens parla d'una colla d'àvies que a la residència on estan doncs, decideixen formar un grup d'animadores. Animadores no són només les que surten al camp en els mitges parts del bàsquet o del futbol americà, sinó que hi ha competició d'equips d'animadores.
Sí, alguna altra pel·lícula que també ho ha
doncs
tocat.
Elles volen formar un equip d'animadores. És una comèdia, doncs, evidentment, amb les situacions còmiques pròpies d'aquesta gent que ja no té edat per això, però que la seva il·lusió pot més que la seva edat. Passaríem ja al drama francès que es diu El Creyente, que parla del tema de les drogues des de la vessant de la desintoxicació, i el protagonista doncs, entra en una comunitat que està situada a les muntanyes dels Alps, que a través d'un sistema força de religió doncs, desintoxica en els internats. El sótano de mà és una pel·lícula de terror que protagonitza Octavia Spencer, i que ens parla d'una dona solitària que entabla amistat amb una colla de joves i els ofereix el seu sòtano perquè puguin reunir-se i fer les seves festes. El que passa és que quan descobreixen les verdaderes intencions d'aquesta, la seva il·lusió de tenir aquell sòtano es convertirà en un malson. Com a anècdota direm que aquesta pel·lícula, la distribuïdora, que inclouen trailers en l'estrena de la pel·lícula que toca, doncs la distribuïdora projectava una pel·lícula d'animació per mainada i va incloure aquest trailer dins de la... I esclar, quan la mainada que estava esperant la pel·lícula d'animació veia que els 2 minuts d'aquest trailer, en fi, si el veieu, ja us ho podeu imaginar, la reacció de la mainada a l'hora. Bueno, el van treure. Pel·lícula dramàtica ambientada a l'Àustria a l'època en què els nazis van començar a dominar el panorama polític. Es diu El vendedor de tabaco i és una pel·lícula ambientada en aquest temps, quan un jove de 17 anys es trasllada a Viena per treballar en una botiga de tabac i allà coneixerà en el prestigiós Sigmund Freud. A partir d'aquí hi haurà una bona amistat. Sigmund Freud val a dir que està interpretat per Bruno Ganz, l'actor que al febrer doncs, ens va deixar. Per tant, podríem dir que aquesta va ser la seva última interpretació. X-Men, la pel·lícula de ciència-ficció i de superherois de la setmana, que, segons he pogut sentir, es veu que és l'última de la saga. Per tant, no sé com la faran acabar, o si la inclouran dins dels Venjadors, perquè, clar, tot és Marvel. Doncs bé, aquí val a dir que la protagonista Sophie Turner és la Stark del Joc de Trons, i, bé, com seguint la línia dels altres X-Men, els superpoders d'un contra els superpoders dels altres. I acabem amb l'animació, Lino i Mr. Link. Lino és una pel·lícula brasilenya d'un jove que és un animador de festes infantils que està tip de rebre maltractaments per part dels nens, fa un conjur i es convertirà en un gat gegant, però ja no de disfressa, sinó ell personalment. I Mr. Link és una pel·lícula sobre un investigador que va a la recerca de la clau de l'evolució humana per demostrar el seu prestigi sobre el món de la investigació, cosa que els seus col·legues no el tenen massa en compte. I ens anem a Torroella, que Torroella, com a complement de superherois, doncs Vengadores Endgame. Per tant, a Torroella podreu anar a veure aquesta pel·lícula que encara s'està projectant a tots els cinemes i que és una de les que més s'està recaptant a la taquilla. Per tant, doncs, una cosa que sí que us aconsello és que aquesta setmana consulteu horaris.
Només hi ha una pel·lícula.
Perquè només n'hi ha una i és de llarga durada. Per tant, això pot alterar els horaris de projecció habituals que el cinema a Montgrí fa. Per tant, hasta aquí hem arribat.
Molt bé, doncs fins aquí tot el que parlem de cinema en Jordi Orno dintre del Cinema Paradís, però ja ho saben que demà a les 4 en el programa de cine molt més informació de les estrenes d'aquest cap de setmana. Jordi, res més, ho deixem aquí fins la setmana que ve.
Igualment, fins la setmana que ve, adeu-siau.